Migdia, amb Dolors Lleó.
Info migdia d'avui dilluns 16 de setembre, informatiu que obrim amb l'anunci que ha fet el govern municipal sobre el pròxim projecte que es vol dur a terme recollit aquest en el Pla d'Equipaments Esportius. És la remodelació de la zona esportiva de la Muntanyeta, incloent la substitució de la gespa natural actual per artificial. L'executiu local vol destinar-hi tot el romanent de tresoreria de l'Ajuntament de Calella, aproximadament 1.300.000 euros. Notícia de portada de l'informatiu d'avui, el mateix dia en què Calella en Comú ha tocat el crostó al govern perquè no li ha facilitat tota la informació sol·licitada sobre les multes que es van posar les primeres setmanes en què va entrar en funcionament la càmera de reconeixement de matrícules de Sant Joan. Tot plegat, si ho recorden, coincidint amb l'obertura de l'escola al Far. Els comuns, com ja havia fet iniciativa en l'anterior mandat, consideren que la senyalització era deficient i que, en conseqüència, s'haurien de retirar les multes i les sancions posades, en total més de 840. Aquest passat cap de setmana s'ha celebrat l'acte institucional del 200 aniversari de l'Escola Pia de Calella, que va reunir més de 500 persones a l'edifici de Sant Pere. També aquest cap de setmana s'ha fet un sopar benèfic per festejar els 50 anys de la creació de la Fundació Vicente Ferrer, que manté viva la feina que va fer en vida el missioner calellenc. I escoltarem avui també a l'informatiu un fragment del conte dels gegants de Calella, el primer que fa la colla. Se'n va fer una representació ahir per celebrar la publicació del conte, que va acompanyat d'un CD de cançons, algunes creades expressament per l'ocasió. El pack està a la venda al preu de 10 euros i es podrà comprar a l'estand que els geganters tindran a la fira. I en el temps es preveu un ambient estable i majoritàriament assolellat, amb temperatures que es mantindran en els pròxims dies. Comencem, doncs. La remodelació de la zona esportiva de la Muntanyeta es portarà a ple, en concret a la pròxima sessió del ple municipal. L'objectiu del govern és que les obres de millora s'iniciïn l'any 2020, inclouran la substitució de la gespa natural per artificial, la renovació del paviment de les pistes d'atletisme, el manteniment dels 6 carrils, la renovació de la zona de salts i també la reforma dels vestidors. Marc Buch, regidor de l'àrea d'esports, explica en declaracions a Ràdio Calella Televisió en què consistirà, doncs, aquest projecte.
Que això és una proposta que fa l'equip de govern, també doncs, consensuada amb l'oposició. El que estem fent doncs, és desenvolupar el pla d'equipaments esportius. Aquest pla d'equipaments esportius deia doncs, que un dels llocs més importants per interrompre la Muntanyeta, i el que deia doncs, és la substitució de la gespa natural per gespa artificial o mixta, la instal·lació també, doncs, bueno, la remodelació de l'actual paviment de les pistes d'atletisme, les zones de salt i els vestidors.
Les obres de millora de la zona esportiva de la Muntanyeta estan incloses en el Pla d'Equipaments Esportius i tindran un cost de 1.300.000 euros. A més, aquestes millores estan condicionades a l'aprovació per ple per tal de disposar doncs, de la partida econòmica corresponent.
Per poder fer això, nosaltres doncs, ja disposem d'uns diners, però necessitem també, doncs, per poder arribar a sumar aquest 1.300.000 euros, destinar-hi el romanent de tresoreria que tenim d'aquest any passat. I això sí que ha d'anar a aprovació del ple i, per tant, doncs, fins al proper ple del mes d'octubre que no s'hagi aprovat això pel ple, no podem assegurar doncs, que puguem tirar endavant aquesta proposta, però el que sí que hem fet, doncs, ja ho hem parlat amb les diferents forces polítiques i els hem explicat aquesta proposta, així com també doncs, els clubs més afectats, que són el futbol i l'atletisme, i l'intenció és aquesta, no? Doncs, si la proposta tira endavant, començar-la a treballar a fons i que sigui una realitat el 2020.
De les actuacions previstes en el Pla d'Equipaments Esportius, hores d'ara s'han realitzat diferents obres, com la canalització de les aigües i la instal·lació del parquet del pavelló. També la instal·lació d'un nou mòdul a la base nàutica i les millores a la piscina municipal. A finals d'agost també es va dur a terme una millora de la il·luminació del camp de futbol de mar després que el Club de Futbol Calella manifestés públicament problemes en l'enllumenat que dificultaven la pràctica esportiva. Entre el 3 d'abril i el 22 de juny del 2018, les càmeres de trànsit del carrer Sant Joan van captar 843 conductors saltant-se la prohibició d'accés en horari d'entrada i sortida d'escola. Va ser durant les setmanes posteriors a la inauguració del far, però després que se'n millorés la senyalització, les sancions van reduir-se pràcticament a una quarta part. A la represa doncs, del curs, la del curs 2018-2019, entre el 12 de setembre i el 30 de novembre de l'any passat es van posar 283 multes. Aquestes dades les ha facilitat la síndica municipal al grup de Calella en Comú, que ha estat al darrere d'aquest tema i ja en el mandat anterior i en nom d'Iniciativa va elevar al ple la petició de retirada de les multes que finalment no es va sotmetre a votació. Van avenir-se llavors a posposar-la a l'espera de tenir tota la informació al respecte, però ara critiquen que encara no se'ls ha facilitat en el seu conjunt. El regidor portaveu dels Comuns, Sebastián Tejada, ha detallat quina és la informació que disposen actualment.
Període inicial, des del dia de la inauguració de l'escola fins al dia de Sant Joan, el dia que van acabar les classes, aproximadament, eren uns 50 dies, aproximadament, 844 multes. Potencialment l'Ajuntament havia d'haver cobrat de les primeres 844 un total com a màxim de 70 i pico mil euros, com a molt, i volem saber exactament quants s'han recaptat.
Els comuns critiquen la falta de transparència de l'equip de govern municipal en aquesta qüestió. Van demanar la informació en seu plenària farà 11 mesos. Han recorregut a la síndica municipal i fins i tot a la Comissió de Garantia d'Accés a la Informació Pública per obtenir-ne resposta. Quan tinguin totes les dades, explica Tejada, analitzaran si tornen a sol·licitar a l'Ajuntament que rectifiqui i deixi sense efecte les sancions. Assenyala que tot apunta en aquesta direcció.
I estem esperant les dades. Hem rebut una comunicació a través de la síndica. Curiosament, el tinent d'alcalde Torres no s'ha dirigit directament a nosaltres. I la informació és incompleta perquè no tenim dades de l'execució de les multes. Llavors, nosaltres seguim pensant que, efectivament, era en aquest moment de compliment impossible aquella normativa, que es va millorar quan es van posar les senyals d'atenció i que això demostrava que era impossible de complir, però encara no tenim les dades. Quan tinguem les dades, decidirem si seguirem endavant en la petició d'anul·lació de multes. Entenc que, lògicament, ho farem.
I tot i reconèixer que s'han anat adoptant mesures per millorar la senyalització de la part alta del carrer Sant Joan, Tejada diu que el número de multes que es posen a diari encara indiquen que no són suficients.
Continuem pensant que, tot i la gran reducció, segueix sent una quantitat molt important de conductors que salten la norma, aproximadament 5 al dia a l'inici del curs passat. Hauran de veure com ha anat l'evolució, però en tot cas em sembla que s'han d'implementar mesures noves.
La prohibició de circulació pel carrer Sant Joan per accedir a l'avinguda del parc està indicada amb senyals verticals a la carretera Nacional 2 en els dos sentits de la marxa, també amb un semàfor que es posa vermell a les hores d'entrada i sortida escolar. Això és de dilluns a divendres, de 8:45 fins a 9:15 del matí, també d'1:15 del migdia fins a 1:00 i a les tardes, també en dues franges horàries, de 3:15 fins a 4:15 i 5:15 fins a 5:00 de la tarda. Passen 8 minuts i mig a 1:00 del migdia, l'Escola Pia de Calella ha inaugurat aquest cap de setmana el renovat pati dels Tilers del centre de Sant Pere, l'antic l'Estonac. Ho ha fet coincidint amb l'acte institucional del 200 aniversari de presència de la institució Escolàpia a la ciutat, que va reunir antics i actuals alumnes i professionals també que han format part dels equips directius de l'escola. L'actual directora gerent, Marisa Romero, va donar la benvinguda als nombrosos assistents i en el seu parlament va recordar l'aposta per la innovació del projecte educatiu Escolapi. També i d'acord amb els valors de Sant Josep de Calassanç, el fet d'obrir-se i acollir a tothom.
L'Escola de Calella va obrir les seves portes fa 200 anys per cobrir la necessitat educativa d'aquell moment. La finalitat última de l'Escola Pia era, és i serà millorar el món per fer-lo socialment més just. Avui seguim treballant exactament amb el mateix objectiu. A l'Escola Pia tothom hi és benvingut. El nostre alumnat dona sentit al nostre dia a dia i ens dona ànims per seguir acompanyant persones que escriuran el futur com a mínim 200 anys més.
El primer dia de classe de la història de l'Escola Pia de Calella es va donar un 18 de novembre de l'any 1819. A l'aula hi havia Joan Puigvert, Narcís Puig, Narcís Carreras, Manel Buch i Jaume Albador. Van ser els cinc primers alumnes que es van matricular a l'Escola Pia de Calella, uns noms que va recordar el pare provincial, Eduard Pini, que també va explicar que contribuir a la cohesió social és un dels principis que marca l'objectiu de la institució que representa.
Ara fa 200 anys els alumnes eren fills de pescadors, de comerciants, de botiguers, algun burgès, no masses, de teixidors, treballadors del camp. Quan cadascú va al seu lloc, això acaba convertint-se en una suma com de guetos. Quan tots formen part d'una mateixa escola, aquella no és un estrany, aquell és un company de classe. És un home al que em vaig asseure i que anàvem a col·legi junts i feien trapelleries junts. Penso que l'Escola Pia, una de les coses que ha fet al llarg de la seva història, ha sigut també això, col·laborar indirectament amb la cohesió social.
L'Ajuntament de Calella, de la mà de l'alcaldessa, va entregar una reproducció del far de Calella als responsables de l'Escola Pia en commemoració del seu 200 aniversari. L'acte va acabar amb l'actuació del senyor Peix. I un any més, l'Associació de Comerciants de Calella realitza una campanya de fidelització dels clients amb motiu de la Fira i la Festa Major de Calella, en què ofereix 1.000 euros en premis, una campanya a la qual s'hi pot participar fins al 19 de setembre. El sorteig es farà el 21 i l'entrega dels premis en el marc de la Fira el 22 de setembre. Això serà diumenge. La campanya que realitza l'associació té una temàtica relacionada amb el lema de la Fira i la Festa Major. Enguany és un marc de premis, referint-se al marc que compartim amb l'Alguer, la ciutat, el territori convidat. El president de l'Associació de Comerciants, Josep Maria Gallar, explica el funcionament de la campanya.
El client té que anar a les botigues que s'hagin adherit en aquesta campanya, les botigues associades que s'hagin adherit en aquesta campanya, se'ls donarà una butlleta que van d'omplir i bueno, se sortejarà el dia dissabte al migdia. Es farà el sorteig de les persones guanyadores. Dins d'aquestes persones guanyadores, el diumenge hauran de venir a l'estand de l'Associació de Comerciants de la Fira i allà pues, la fortuna somriurà a qui hagi que pugui treure la butlleta, diguem-ne, amb el premi més quantiós.
A la campanya hi ha fins a 1.000 euros en premis, un val de 300 euros, dos de 200 euros i tres de 100 euros per gastar a les botigues de Calella. En esports, el club de futbol Calella ha encaixat un 2-4 en contra en el partit d'aquest passat cap de setmana disputat al camp de futbol de Mar contra el Young Talent, un conjunt que opta a l'ascens. Els primers minuts de cada part han marcat el resultat final. Al minut 8 de la primera i abans del primer minut de la segona, els de Jordi Cantano han rebut els dos primers gols. Els visitants han arribat a guanyar de 4 gols de diferència. Al final, però, els calellencs han retallat distàncies posant el 2-4 definitiu en el marcador. Aquesta és una de les notícies que us oferiran amb tots els detalls i amb la veu dels protagonistes aquest vespre al programa La Banqueta amb Salvador Itxart i tot el seu equip. Serà a partir de les 8 del vespre. I els gegants de Calella, que han presentat el seu primer conte musicat, un relat que protagonitzen les figures de la colla i que és una creació de dos dels seus membres, Marta Tarrides i Emilio Gallego. El llibret és el resultat de 2 anys de feina i de múltiples col·laboracions, entre elles la dels alumnes dels centres educatius calellencs, de tots que han fet les il·lustracions que l'acompanyen. Ahir tot plegat es va posar en solfa en un acte a la plaça de l'Ajuntament. Escoltem un fragment d'aquesta història.
En les telemosques sempre portava un espolsador de colors per espantar la gent. Era una mica trapella, però en dir-la no el tenia en compte perquè era divertit, alegre. i les seves històries, els contes que li explicàvem...
Per saber com comença i com acaba aquest conte, us haureu de fer amb aquest llibret dels Gegants de Calella que es posarà a la venda aquest pròxim cap de setmana de Festa Major i de Fira. Un llibret que va acompanyat d'un CD amb cançons recuperades, com per exemple la cantata del Mastega Mosques i d'altres músiques que s'han fet expressament. Marta Tarrides, l'artífex del projecte, ha posat de relleu que es tracta d'un producte únic dins tot el món geganter català.
Ens agraden els gegants i la música, i la manera d'unir-ho era això, i és una cosa, bueno, trobo que és un conte inèdit, perquè sí que moltes colles de Catalunya tenen el seu conte dels gegants, però cap colla té música pròpia en el seu conte, i clar, és un conte amb música. No? A la Fira de Calella tindrem un estant i es posarà a la venda allà, i també hi haurà punts de venda, encara s'ha d'acabar de gestionar, però algunes llibreries es podrà adquirir.
El pack del Conte més les músiques es ven al preu de 10 euros. Tot apunta que serà un gran èxit de vendes. I la Fundació Vicente Ferrer va celebrar 50 anys amb un sopar benèfic al restaurant Calallenc, al Galliner. Prop de 250 persones es van aplegar amb un mateix objectiu, ajudar una família sense recursos del sud de l'Índia. I és que tots els diners obtinguts del preu del tiquet anaven destinats a la construcció d'una casa per a una família sense recursos i en risc d'exclusió social. Un acte solidari que va comptar amb la presència de Moncho Ferrer, director de programa de la Fundació a l'Índia i fill dels fundadors, Vicente i Anna Ferrer. Moncho celebrava així l'èxit del sopar i de la Fundació. Escoltem-lo en declaracions a aquesta casa.
Los recursos desde la cena va a construir una casa en la Índia. Es un proyecto muy importante y grande de la Fundación de todos estos años. Ahora está construido casi 80.000 viviendas y todo el proceso de hacer una vivienda también en un pueblo, por ejemplo 20 o 30 casas, todo el proceso se lleva la gente propia del pueblo. Cada familia trabaja en construir la casa, ¿no? Entonces es una parte muy importante la manera como trabajamos. Los actores principales de todos los proyectos son la gente de los pueblos.
En l'actualitat, la Fundació arriba a més de 3.600 pobles i al voltant de 3 milions de persones. El seu treball se centra en els col·lectius més desafavorits, com les dones, els nens i les persones discapacitades. A més, són pioners en posar les propietats a noms de les dones.
Fuimos casi pioneros en poner las casas en nombre de las mujeres, porque antes en India siempre los herederos son los hijos, porque la hija se casa y marcha otra casa, ¿no? Otro pueblo puede ser. Entonces, un razón para hacer era para cambiar cómo pensamos en la sociedad, que por qué no las mujeres también pueden ser dueños de una casa.
Un fet que Ferrer constata que va ser difícil d'acceptar per una part de la societat, però que mica en mica i gràcies al treball de la Fundació s'ha anat normalitzant i cada cop són més les dones que poden gaudir d'una llar al seu nom, de més seguretat i estabilitat. De fet, des de la Fundació també s'han atorgat prop de 4.000 microcrèdits a dones que han pogut emprendre el seu propi negoci i guanyar així autonomia econòmica.
Meti Polit us ofereix el temps.
Arribem a la part final de l'informatiu, com sempre coneguent la previsió meteorològica amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Situació meteorològica avui dominada bàsicament pel temps estable i per l'ambient assolellat. Un sol que només es veurà alterat i una mica per la presència de núvols alts o mitjans que apareixeran sobretot aquest migdia i tarda. No esperem més conseqüències, no hi haurà precipitacions i a més continuem amb unes temperatures agradables. Avui una mica més baixes respecte a les d'ahir pel que fa a les temperatures màximes, però res, molt poca cosa. Demà es torna a recuperar, per tant, ambient més o menys càlid amb calor moderada a les hores centrals del dia, temperatures una mica per sobre de la mitjana en aquesta època de l'any. De cara a demà com avui, domini del sol, presència d'algun núvol poc important i els vents que continuaran fluixos. Demà giraran cap a Garbí de cara al migdia, avui seran allevantats i la situació marítima tant avui com demà amb mar de fons marcada sobretot avui a tota la costa maresmenca.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Acabem aquí l'Info Migdia d'avui dilluns 16 de setembre. Més notícies actualitzades a l'Info Vespre a les 7 amb Marc Mir. Poden seguir connectats a l'actualitat sempre a través de la nostra pàgina web radiocalella.cat. Fins demà, adeu-siau.
Recupera l'Info Migdia a radiocalella.cat.